setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Són les 11 i 6 minuts. Si t'acabes de llevar, molt bon dia. Si continues amb nosaltres, gràcies per ser-hi. I en aquesta segona hora de programa et parlaré de les estrenes de cinema. Repassarem les darreres obres teatrals, on tindré el plaer de poder parlar amb el gran actor Pepe Villuela, que molts coneixereu per el seu paper de Chema a la sèrie Aida. Però ara ens parlarà de Tartufo, l'obra que fa el Teatre Goya de Barcelona. Tindrem també amb nosaltres l'actriu Cristina de Inza, que ens parlarà de l'obra del Teatre Romea, Muerte de un viajante. Et proposarem concerts per anar al cap de setmana, on tindrem el cantant Dani Galera, que ens explicarà la seva trajectòria musical després de ser a Operación Triunfo l'any 2008, i et donaré a conèixer les fires i festes d'aquest cap de setmana, on parlarem amb els organitzadors de la Rua Summer Carnaval del Garraf, que serà la setmana vinent i que no us la podeu perdre. Per tant, queda't amb mi.
Escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Tot era fosc.
Cinema.
Ara han encès el llum. Digue'm, ens alliberem, que ja no ens mana ningú. Ara reparem les ales trencades per desgust i podem reviure els dies.
I anem a les estrenes de cinema d'aquest cap de setmana. Tenim La isla de Bèrgam, una pel·lícula francesa. Una parella de cineastes nord-americans es retira a l'illa de Faro, on va viure el cineasta suec Ingmar Bergman, buscant inspiració per escriure les seves properes pel·lícules. Segons avança l'estiu i augmenta la fascinació pels misteriosos paisatges de l'illa, la frontera entre la realitat i la ficció no trigarà a desdibuixar. Tenim també Mama no enredes, una comèdia de Marcela Alterio, Eva Ugarte, Antonio Pagudo, Sofía Oria i Óscar Ortuño, on Malena Arterio interpreta Clara, mare dels dos joves adolescents, una dona oberta a noves experiències que decideix crear un perfil a T-Link, l'aplicació de cites de moda. Els malabaristes de Clara i els seus homes veien una nova dona que es permet qüestionar l'amor romàntic i els seus mites. Però què passa per la ment d'un noi de 20 anys quan troba el perfil de la seva pròpia mare en una aplicació de cites? Sí, la mare encara jove, sí. Està divorciada del seu pare i té dret a refer la seva vida. Però allà només hi ha homes que la faran servir per després deixar-la tirada. Si en voleu saber més, aquesta serà la vostra comèdia, Mama no enredes. Pels més petits de la casa, Minions, El origen de Gru. A continuació de les aventures dels Minions, aquests petits éssers grocs tan peculiars i divertits que sempre busquen un malvat i tirànic líder. Aquesta seqüela de Los Minions, de l'any 2015, torna a estar dirigida per Kyle Elvalde, el director de Guru 3, i de nou, en la seva versió original, compta amb el repartiment amb l'actor Pierre Coffin, que torna a donar veu als mítics Kevin Stewart, Bob i a la resta de Minions. Tenim també d'estrena Mis queridíssimos hijos, també una comèdia francesa, on Chantal i Christian viuen una jubilació tranquil·la. Però des de que els seus fills van deixar el niu, han començat a espaiar les visites i a oblidar-se'n. Quan anuncien que no aniran a casa per Nadal, els pares ideen un esbojarrat pla per recuperar-los. Fingiran que han guanyat la loteria i són multimilionaris. Segur que més d'un us sentiu identificats amb aquest tipus de pel·lícula. Sinjar, aquest drama que d'Anna Bofarull, a Barcelona, la Carlota emprèn desesperadament la recerca del Marc, el seu fill adolescent que ha fugit de casa sense deixar rastre. A milers de quilòmetres, Sinjar, la regió situada a la frontera entre Iraq i Síria, viu sota l'amenaça de la guerra. Allà, Àdia és obligada a viure com a esclava amb tres dels seus fills al servei d'una família. En canvi, Arjin aconsegueix escapar-se del captiveri i en el seu intent de tornar a casa acaba unint-se a les milícies kurdes. Tres dones separades dels seus éssers estimats, fins on estaran disposades a arribar per recuperar-los? Aquestes són les estrenes de cinema d'aquest cap de setmana.
I ara no vull parlar-ne d'aquell aquells contes d'amor i fades que m'inventava per poder perdre el nord i ser aquell que guardava 2.000 secrets entre coixins i no sóc.
El teatre és vida, és alegria. És una estona que transporta en un altre punt, un altre moment, a la imaginació, al compartir. Són moments que s'han de gaudir i viure, perquè són aquestes experiències que ens passen per la vida i que no tornaran. Recordeu que tenim un únic viatge d'anada i s'ha de gaudir. Per tant, molt recomanable recolzar la cultura i fer coses diferents amb amics, amb família, amb parella, o aquells que us acabeu de conèixer, per què no? Us recomano molt el Teatre Neu, un teatre que té molts espectacles diferents i en el qual trobareu recent estrenat l'Impro Summer Show. Aquesta gent fantàstica de l'Impro Show, un dels espectacles més vistos durant l'any 2022, on improvisen i cada improvisació és diferent i en aquest cas doncs orientat de cara a l'estiu. Tenim també l'Érase una vez los 80 en el Teatre Neu, que ens ho explicarà doncs molt bé l'amic Jorge Santini, i teniu diferents actuacions, per tant entreu a teatreneu.com per veure també l'agència matrimonial Set d'Amor, increïble, 20 anys en el Teatre Neu fent actuació, i això no és fàcil avui dia. En el Teatre Borràs aquest cap de setmana trobareu el Luis Saera, Chungo, aquest dissabte serà al Teatre Borràs. Tenim el Teatre Coliseum, el Faimino i Cansado, des de fins al dia 3 de juliol, que també hi seran, i avui dissabte el Comandante Lara al Teatre Tívoli. I atenció, les sales de Balanyà, on ens recomanen, i molt recomanable, Ovelles, l'aplaudidíssima comèdia escrita i dirigida per Carmen Marfà i Iago Alonso, que s'ha estrenat al Teatre Borràs. Ovelles reflexiona en clau d'humor sobre la frustració d'una generació molt marcada per la crisi. Estarà al Teatre Borràs fins al dia 30 de juliol. El Lago de los Cisnes, que s'estrena el proper dia 6 de juliol al Teatre Tívoli, al Ballet de Kiev, interpreta la famosa obra de Tchaikovsky i et convida a gaudir del ballet a Barcelona fins al dia 31 de juliol. El Teatre Apolo, una obra d'èxit, ja ha triomfat a Madrid i altres punts, i ara la tenim a Barcelona, el Corta el Cable Rojo. I, com no, doncs sempre us recomano que gaudiu del teatre, que entreu a la Sala On també per veure les diferents actuacions que hi ha, teatrals, on trobareu doncs també aquests misteris entrellaçats, comèdia de Joaquim Bundó, que s'estrena també aquesta setmana. Us convido a que us acosteu al Teatre Goya, perquè, atenció, tenim a l'obra Tartufo, ni més ni menys que protagonitzada per Pepe Villuela, que segur que el coneixeu doncs per el seu paper, per exemple, de Chema Martínez en el Tendedero de la Colonial a la sèrie Aida. Doncs la sinopsi d'aquesta obra és: el bon burguès Orgon ha caigut sota la influència de Tartufo, un fals devot que busca quedar-se amb tots els béns. L'impostor exagera la devoció i arriba a convertir-se en director espiritual d'Orgon. A més, pretén casar-se amb la filla del seu benefactor alhora que tracta de seduir la segona dona d'aquest, l'Almira, molt més jove que el marit. Un cop desemmascarat, intentarà aprofitar-se d'unes donacions signades per Orgon que li ha fet transmetre per intentar fer fora el propietari de casa seva. Per explicar-nos en moltes més coses, no us vull fer spoiler, el tenim a ell, el Pepe Villuela. Muy buenos días, Pepe.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Qué bien, bien lo has explicado todo. ¿Ya qué voy a decir yo?
Bueno, todavía tienes mucho, mucho que decir y que contar, porque además esto acaba de empezar en el Teatro Goya, de momento hasta el día 2 de julio, y Pepe, son muchos años además como actor, que dentro de toda esa carrera has tenido experiencias de todo tipo y ahora pues este Tartufo. Pero a mí me gustaría, antes de hablar de Tartufo, profundizar en Pepe Villuela niño. ¿En qué momento tú decides voy a demostrar pues que puedo ser varias personas, que puedo actuar, que puedo transmitir?
Pues a mí esto me empezó, lo he detectado, he ido al trauma, o sea, al psicólogo y he dicho, ¿de dónde me viene a mí esto? Y hubo una experiencia infantil que tiene que ver con una visita al instituto donde yo estudiaba, de un grupo de teatro aficionado que nos hizo una función en la que nos representaba la historia de Ulises en la Odisea. Y yo quedé tan fascinado por aquello, porque nunca había ido al teatro, nunca había asistido a ninguna función teatral. Después de ver aquello, después de ver cómo con unos cuantos palos, unas cuantas telas y unos chicos y unas chicas nos hicieron viajar por el Mediterráneo o por no se sabe dónde, a grutas, nos hicieron naufragar, nos llevaron a islas desiertas, a islas pobladas por seres mitológicos. Qué bueno, pues, yo pensé qué bonito es jugar a esto y empecé a jugar y creamos un grupo de teatro, unos amigos y unas amigas, y allí en el instituto y después ya en la universidad y demás, pues fui dándome cuenta de que aquello era más que una afición, ¿no?, que se había convertido en una vocación y sobre todo en una fuente inagotable de disfrute. Y así continúa. De aquella picadura, digamos, ¿no?, de un veneno muy muy amable que es el del teatro, pues yo he continuado aquí enganchado toda la vida.
Lo que ocurre mucho es por la gente que en la cual pues te ha visto actuar o te ha sentido en sus casas, por ejemplo, como comentaba ahora en el papel de Chema en Aida. Claro, ¿en qué momento se separa el actor del Pepe Villuela persona, ¿no? Que me refiero que por la calle seguro que más de uno te ha llamado Chema o te ha... Sí. Claro, ¿en qué momento?
Sí, bueno, me han llamado Chema, me han llamado Filemón, y a mí eso, lejos de molestarme, me gusta. El hecho de que la gente sepa mi nombre real, o el nombre con el que figuro en todos los documentos oficiales, no me interesa para nada. Lo que a mí me interesa es que la gente recuerde y empatice con los personajes que interpreto, ¿no? Y entonces, pues que me llamen Chema me gusta. Que es un síntoma de que ese personaje es recordado, de que se le tiene presente, de que de algún modo pues te ha te ha impactado. Entonces yo vivo conmigo, pero la gente evidentemente vive más con mis personajes. La gente sabe muy poco y de eso me alegro, de mi vida privada, porque esa me pertenece, pero conoce más la historia de mis personajes. Y en este caso, pues, si yo salgo del teatro y me llaman Tartufo, no me voy a ofender de ninguna manera, porque sé que a quien se están refiriendo pues es al personaje.
Y además un personaje que interpretas fantásticamente, que muestras una gran versatilidad interpretativa. ¿Te cuesta mucho a la hora de ponerte en un papel?
No, porque es un juego. Yo, más que un sufrimiento, lo interpreto como un placer, ¿no? El hecho de poder jugar a esto, de poder encarnar a un personaje que no eres tú, utilizando, bueno, pues elementos de tus vivencias y de tu imaginario. Es muy divertido, es como cuando de pequeño, de una forma instintiva, juegas a ser quien no eres, ¿no? Esa frase del vale que tú eras un pirata y yo era el rey de, no sé, del Congo. Pues esas cosas que a las que hemos jugado todos y que nos han provocado tanto placer, es lo que intentamos los actores y las actrices revivir cada día en el escenario. Entonces no me cuesta, es un placer. Estoy deseando siempre subirme al escenario. Ya ha creado una adicción en mí que bueno, pues convivo con ella muy bien, ¿eh?
Claro,
pero cuando paso el tiempo sin hacerlo, lo echo de menos.
Has hecho además televisión también, para aquellos, algunos más jóvenes no lo habrán visto, pero Pepe empezó en 1, 2, 3, responda otra vez, y en televisión. Y te iba a preguntar, si tienes que elegir, ¿qué te gusta más, el teatro o la televisión?
Pues esto lo digo siempre sin dudarlo, el teatro es lo que más me gusta. Para mí es la madre de la interpretación es el lugar donde uno primero tiene bastante más tiempo para preparar los personajes, porque ensayas durante un tiempo considerable. Luego, una vez que estrenas, la función la puedes seguir pudiendo y manteniendo viva y matizando el personaje y disfrutando de él. En la televisión y en el cine ensayas menos, o por lo menos yo así lo he vivido, y luego, una vez que ya has terminado de interpretar, aquello queda ahí y tú ya no eres el dueño en absoluto de lo que va la gente a recibir, porque todo eso tiene que pasar por un proceso pues de edición y tiene que pasar por otras manos que ya no son las tuyas. El teatro es mucho más artesanal y sin duda yo me quedo con él para trabajar la interpretación, lo que más me gusta.
Pues Pepe, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, pero antes de despedirme de ti quiero hacer una cosa. Cumpleaños feliz. Hace un mes que ha sido el cumpleaños de ya no el actor, la persona Pepe Villuela, un mes, y hay que celebrarlo. Ahora que nos dejan ya después de la COVID, esto hay que celebrarlo.
Pues te lo agradezco mucho, eres muy amable, porque bueno, siempre es agradable que a uno le felicite, no, aunque sea por cumplir años, que no, uno no hace nada más que vivir para eso, que no es poco, pero que vamos, que no tiene ningún mérito.
Bueno, además ha salido mi par de catalán. Le canto el cumpleaños y así me ahorro el regalo. Digo que es más barato.
Bueno, pero hace mucha ilusión y sobre todo cuando no te lo esperas. O sea, muchas gracias.
Pues Pepe, te agradezco mucho, como te decía, el haber estado con nosotros. A partir d'ara el podeu veure al Teatre Goya Barcelona des d'ara fins al dia 2 de juliol i ahí estaremos para ver Tartufo. Pepe, gracias.
Gracias a ti, un abrazo grande y chao.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Neri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eri Frade.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 2x1 en detergente Dixan Total, 3+1 de 60 cápsulas.
Llevas 2 por solo 13,99€.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200€ de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
COPE Catalunya i Andorra. Esports COPE, un equip guanyador. Informació, opinió, protagonistes, debats...
Yo creo que el Madrid no engaña a nadie. Él solo vende la moto de ganar.
Porque el ADN de un club es ganar. Y para ganar solo hay que hacer una cosa, más goles que el contrario.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
L'actualitat financera i els personatges més representatius de l'economia a Duros a quatre pessetes, amb Quim Esteban. Diumenge a partir de les 11 del matí a COPE Catalunya i Andorra.
dilluns a divendres.
Confidències.
Momentos. Luis Rodríguez.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Teatre.
Si us apropeu al Teatre Romea, podreu veure aquesta Muerte de un viajante, on Imanol Arias protagonitza juntament amb Joan Arias, Miquel Uribe, Fran Calvo, Cristina Deinza, Virginia Flores i Carlos Serrano Clark, la que és considerada l'obra mestra d'Arthur Miller, dirigida per Ruben Schumacher i adaptada per Natalio Grueso, que està produïda per Okapi. Aquesta Muerte de un viajante, que per parlar-nos amb més tenim una de les seves actrius principals, que és justament la Cristina Deinza. Muy buenos días, Cristina.
Buenos días.
Estás ahora pues preparando, o ya, empezando esta Muerte de un viajante. Que aquellos que quieran venir al teatro, ¿qué van a encontrar al ver esta
obra? Pues, mira, va a encontrar una obra... que a pesar de haberse estrenado en el 49, es una obra impactante. Es una obra que va directa al corazón y deja un poco al espectador sin respiración, porque es una adaptación de 2 horas. Esta obra en inicio era de 3 horas, y es la historia de una familia, la historia de un sueño que se desvanece, donde todos los personajes de la familia, pues el público puede identificarse con ellos en muchas ocasiones, lamentablemente, porque he tenido que han pasado 70 horas de su estreno, pero sigue estando pues muy a la orden del día.
Porque además está basado en lo que es también la sociedad real de hoy en día, ¿no? El capitalismo, esta frustración de los sueños, cosas que, hechos que son muy cotidianos y muy reales, además.
Bueno, sí, efectivamente, el capitalismo se dedica a crear fantasmas en la cabeza de la gente, ¿no? Entonces, es de fabricar unos sueños y tener unas esperanzas que en muchas de las ocasiones no llega y no es la vida real. Esa frustración tan tremenda, pues, te da como una bofetada. Esto es lo que le pasa a Willy Loman a lo largo de su vida, o ya al finalizar, ¿no? Cuando va llegando ya, cuando ya tiene toda la hipoteca pagada, cuando ya tiene todo... Todo hecho, se da cuenta de que realmente no tiene nada, ¿no?, en las manos.
De ti, Cristina, concretamente, me sorprende, porque tienes conocimientos de inglés, francés, alemán, pero de equitación y esgrima.
Y de tango.
Y de tango también. Claro.
Sí, estoy aquí descubriendo las milongas de Barcelona.
Eres una mujer muy polifacética.
Pues sí, bueno, he sido una mujer muy activa y muy curiosa toda la vida y me he metido en muchos derroteros que me han dado muchas satisfacciones y me han, sobre todo, formado mucho como persona, ¿no?
Claro, porque un artista tiene que... es artista desde que nace. En el momento que nace, pues toda esa parte creativa que tienes más desarrollada.
Sí, yo creo que se desarrolla en todos los campos, porque yo también he sido muy inquieta, ¿no? También hice turismo, hice magisterio. Cuando estábamos ya de jovencitos, compró la compañía un camión, yo me apunté a sacarme el carnet de camión con 20 años. O sea, no sé, también depende, va en el carácter y desde luego va en la inquietud de cada uno. Pero yo creo que sí, que el dedicarme a esta profesión, con la lucha que lleva, con todo lo que conlleva, que tiene que ser siempre vocacional, pues te hace también entusiasmarte con muchas cosas en la vida, que yo creo que de eso se trata, de disfrutarla y de exprimirla.
Si tu niña pequeña o tu niña ya adolescente te dijera el día de mañana que quieres ser actriz, ¿qué le dirías?
Pues le diría que es muy duro. Es una carrera de muy de fondo.
Que mejor que se apasione por el tango, ¿no?
No, porque fíjate, porque yo tuve esa pelea en mi casa, lógicamente, pero mi madre me dijo, ¿no? Mi madre me dijo, mira, yo me parece muy bien que hagas esto, pero haz algo también paralelo. Y efectivamente la vida da muchas vueltas y da muchos derroteros. Yo estudié luego magisterio más tarde, magisterio infantil, pero di clases también de educación de adultos, lo pude compaginar con mis... porque yo estaba en Zaragoza en ese momento, lo pude compaginar.
Y es una cosa que da rabia, porque dices, si tú a tus padres les dices quiero ser dentista, no te dicen, compagínalo con otra cosa, o quiero ser banquero, sí. O no. Pero bueno, todo lo que es artístico, siempre te dicen, estudia por si acaso, o estudia algo más por si acaso.
Pero es que yo a mi hija le diría lo mismo, o sea, le diría, lo que te tienes que entusiasmar es por lo que tú quieres hacer y por la vida. Pilla también, seguro que hay algo que te interesa, aunque no sea tanto como es otro, ¿no? Pero algo te puede interesar otra cosa y compagínalo para poder hacer lo que tú quieras, para ser libre de hacer lo que tú quieras y de poder elegir, ¿no? Entonces, cuantas más opciones tengas, mejor en la vida. La vida está ahora siendo muy dura. Desde luego, Uri Lohmann no lo tenía fácil, pero ahora mismo la estamos convirtiendo en una gran espiral de superficialidad, de postureos, de imagen, del éxito rápido, ¿no? Del no esfuerzo.
Se pierde mucho la humanidad en realidad.
Y sí, y realmente no sé dónde vamos a llegar.
Bueno, de momento, donde sí que debemos llegar es al Teatro Romea, esa muerte a un viajante. Ahí os encontrarán. ¿Cómo es trabajar con Imanol Arias?
Bueno, es una delicia, la verdad. Yo llevo con él ya dos montajes de teatro, El coronel no tiene quien le escriba y este montaje. Es un hombre inquieto, es un hombre que está en una búsqueda permanente y continua. Y luego a nivel personal es un hombre muy cariñoso. Se da cuenta de todas las cosas, de todo el equipo que tiene alrededor. Y vamos, yo feliz.
Pues Cristina, os deseamos muchos éxitos, que seguro que los vais a tener, o muchos más, vaya. Y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana.
A vosotros, os esperamos en el Romea.
Ahí estaremos.
Venga, un beso enorme.
La entrevista.
Des de petit tenia molt clar que la música era la seva passió. Va lluitar dia a dia de la seva vida perquè ho portava des del més endins del seu cor, escrivint cançons, composant cançons, lluitant per la música, i per fi ell ho ha triomfat i el tenim amb nosaltres. És el Dani Galera. Molt bon dia, Dani. Buenos días.
Molt bon dia, què tal?
Doncs molt bé, molt contenta de tenir-te amb nosaltres. I a part, hem escoltat a la primera hora de programa la cançó Sonríele a la vida, perquè és molt maca aquesta cançó.
Sí, bueno, es una canción que salió hace 2 años, que ha tenido mucho éxito ahora en TikTok, y ha sido, bueno, para nosotros ha sido increíble, ¿no? Que la gente se ha volcado y tal.
Porque es verdad que hay que sonreírle a la vida, porque ya nos vienen tantas cosas.
Vaya.
En tu camino de la música has tenido que ser muy fuerte, porque has vivido de todo, desde momentos muy difíciles, porque no es fácil. Y cuéntanoslo un poco, ¿cómo ha sido para ti ese camino hasta llegar al día que... ¿cómo estás ahora que estás
actuando? Bueno, pues luchando, ¿no? Luchando el día a día, sin parar. Hemos luchado mucho para conseguir donde estábamos llegando y bueno, y sacando temas nuevos, sacando cositas nuevas.
¿En qué te inspiras a la hora de hacer canciones?
Bueno, lo que voy inspirando es en llegar a la gente, ¿no? En hacer una letra bonita y llegar a la gente que necesite, ¿no? A una canción que necesite, que llegue al corazón, básicamente, ¿no? Y bueno, llegar a mucha gente es lo que yo aspiro, ¿no? Llegar a gente que pueda escuchar mi música y mis canciones, claro.
Ah, pero cuando las escribes, ¿piensas en los demás o son muchas cosas que te han ocurrido a ti?
Bueno, también me han ocurrido a mí, luego también pienso en lo que pasa, ¿no? En la vida, en todo lo que pasa y tal, y voy haciendo.
En el año 2008 participaste en el casting de Operación Triunfo.
Sí.
Donde quedaste entre los 30 finalistas. ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
Bueno, fue una experiencia muy bonita, donde pude... Bueno, yo era jovencito, yo tenía 20 años cuando me participé, y era una oportunidad muy buena que, bueno, yo me alegro porque pasé de 2.000 personas, me quedé 30 finalistas, y llegué a pasar a los 30 finalistas, que ya se dice mucho, ¿no?, de 2.000 personas, imagínate. Y bueno, a raíz de ahí, pues ya he ido haciendo mi primera canción, después Me enamoré en abril, y varias canciones más que salieron en el 2011, también en programas de televisión como Tony Rovira y tú, luego en varios programas más.
Enamorarse en abril es muy bonito porque coincide con el San Jordi.
Sí.
¿Y solo te enamoras en abril o durante todo el año cabe la posibilidad?
Bueno, pues todo el año.
¿Utilizas la música para enamorar?
Sí, utilizo, bueno, sí. Pero básicamente es lo que yo siento, ¿no? Básicamente es lo que yo siento a la hora de componer la letra, tal, también cosas que me han pasado también, ¿no? Y bueno, básicamente eso, ¿no? Que se sientan identificados la gente, ¿no? Que me escucha, que sientan lo mismo, ¿no? Que yo cuando he compuesto las letras esas tan bonitas, pues... Y nada, eso, ¿no?
Doncs busqueu-lo, el Dani Galera està a totes les xarxes socials, a l'Spotify, el trobareu a més ara a l'estiu actuant a diferents hotels, a poblacions, festes...
Exactament, que
no pares, Dani, estàs constantment...
No, i ara hemos sacado el disco ya está a la venta el disco, hemos sacado el disco de la Gloria, que ha salido hace muy poco y bueno, la gente lo quiere comprar. Y bueno, en cada concierto, lo puedo decir aquí, venderemos los discos por cada concierto que vaya haciendo y espero que os guste mucho. Hay 7 canciones en La Gloria y luego salen Sonríe a la Vida, que hemos hecho el remix también, y varios temas más. Me Quiero Robarte un Beso, hay muchos temas más que han salido en el disco y bueno, espero que os guste mucho. Hemos sacado antes de ayer, hace muy poquito ya.
Pues Dani, no tendrás que robármelo porque te lo doy y te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros. Un beso enorme y que tengas muchísimos éxitos.
Igualmente, cariño. Un besito muy grande para todos los oyentes que me han escuchado mis canciones y nada, seguí escuchando La Gloria y todos los éxitos. Un besito muy grande a todos.
Teatre.
La luna llena sobre París.
La vida a vegades de per si és misteriosa, però hi ha misteris que es poden arribar a entrellaçar entre ells. A qui se li pot ocórrer una història d'aquest calibre, si es pot dir d'alguna manera? Doncs no pot ser una altra que el Joaquim Bundó, una obra dirigida per Roger Pera que trobareu en el Teatre Aquitània i de la qual doncs avui conto amb el germà petit, figaflor, histèric i que de dubtes, l'Oriol, que el seu nom real és l'Albert Ferrer. Bon dia, Albert.
Bon dia, com esteu?
Doncs bé, i de veritat que aquesta presentació poques vegades l'havia fet. Figaflor, sí. Histèric i cagadubtes. Comencem bé, eh?
És l'ideal per presentar algú.
Quina diferència hi ha entre l'Oriol i l'Albert? Vull dir, l'actor i el que ets tu en realitat. Suposo que no ets igual, no?, a la teva vida del dia a dia.
No exactament igual, però hi ha algunes cosetes, eh? Una mica cagadubtes, a vegades sí que ho soc, també, segons quins aspectes de la meva vida.
Ets dels típics que aneu a dinar i no saps ben bé a veure quin plat agafes.
Ah, exacte, això sí, això passa molt. El problema és que m'agrada tot, llavors ja aquí agafem els problemes.
Doncs aquesta obra on hi ha la Sílvia Aranda, l'Albert Fornells, el Rubén Medina, l'Oliver Novelles, i explica'ns una mica què trobaran els amics que vinguin a veure aquests misteris.
Doncs trobaran una comèdia al final, perquè no deixa ser una comèdia, tot sempre, les obres del Joaquim Bundó sempre són molt pujades de to, molt esbojarrades, i al final no deixem de voler que la gent s'ho passi bé, rigui i trobi personatges molt histriònics, no?, que ens portin de seguida en clau d'humor. Però aquesta vegada és veritat que trobarem també unes històries de successos paranormals que ens donaran aquests punts de misteri, i això ara, perquè ho he vist ara, i després en el segon acte canvien completament la història, que no té res a veure. Doncs, no, amics, que com es diu sempre, esperin-se fins al final i ho acabaran entenent tot.
Albert, tu, quan eres un nen, pensaves algun dia que arribaries a ser actor?
Quan era un nen, no. És una cosa que em va venir més tard, a mi, el cub de la interpretació. Sí que des de petitet m'agradava pujar a l'escenari, fer escenes, fer personatges, però potser a la meva ment infantil no tenia clar que actuar era una professió, també. Llavors no entrava en el meu cap. Quan em vaig fer més gran, sí que vaig dir, ostres, doncs potser m'interessa dedicar-me en aquest món. Al final, el que jo busco amb la meva professió també és això, no? Buscar moments per entretenir la gent, que la gent s'esvaeixi una mica dels seus problemes diaris i riguin i s'ho passin bé amb les històries que expliquem en els teatres.
A més, l'Albert Ferrer és actor, locutor i actor de doblatge. Ha de ser complicat, també, el posar la veu a altres personatges?
No és fàcil, però quan li agafes una mica el truc, jo encara estic una mica en canvi d'agafar-lo, t'ho passes molt bé, perquè al final en doblatge la feina que fas sempre és més ràpida, o sigui, així com en una obra de teatre tenim temps per assajar, construir el personatge, totes aquestes coses, en doblatge no, en doblatge tu arribes, et diuen, mira, aquest és el teu personatge, aquesta és la pel·lícula, va d'aquí, d'això o d'allà, i au, llença't a la piscina. Llavors és un altre estil, una altra manera d'interpretar que també t'ho fa passar molt bé, perquè és, vinga, ara, i els actors novells de doblatge, com jo, que els papers de repartiment, que també és ara un personatge, ara l'altre, és més divertit.
Què els diries als amics que ens escolten perquè vinguin a veure aquests misteris entrellaçats?
Doncs els diria que s'ho passaran molt bé, que si els agrada també això, les obres on et creen aquests enigmes, no?, de guió, que tant també crea el Quim, aquests girs que dius, ostres, això no m'esperava que passés. Totes aquestes coses que passen a misteris entrellaçats, si t'agraden, les gaudiràs, vindràs a veure-la i sortiràs satisfet 100%.
O sigui, sí, perquè el Joaquim no és gens previsible, eh? Vull dir, et pots esperar qualsevol cosa en aquesta obra.
Jo, del Quim, fa temps també que soc bastant fan, quan tenia els microteatres, i sempre els he vist, quan ara tinc el plaer d'interpretar els seus personatges, els llegeixo sempre, al final m'acaba sorprenent a mi tot, i mira que el tinc bastant vist i revist, però sempre hi ha algun moment que dic, vale, aquí m'ha enganxat, no m'ho esperava.
Doncs Albert, aprofitaré per dir als amics que ens escolten que sou al Teatre Aquitània de Barcelona fins al dia 31 de juliol, i no et faré triar tot el dia perquè ets un cagadubtes, però hi podeu anar de dijous a diumenge, així que exacte, podeu triar el dia que millor us vagi a vosaltres. Sí, sí. I a l'Albert no li farem triar perquè d'aquí estaríem... Doncs Albert, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres.
Desitjo... Jo, que m'hagueu trucat.
Moltíssims èxits. I...
Moltíssimes gràcies, igualment.
Ja he mirat de no fer-te sortir de polleguera perquè no te'n posis histèric, eh?
Gràcies, t'ho agraeixo moltíssim.
Deixem aquesta energia per als misteris entrellaçats del Teatre Aquitània.
Ho farem a tots.
Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies, que vagi molt bé, que tingueu molt bon dia.
Fires.
Tenim moltes ganes de sortir i, com sabeu, aquí al programa busquem les millors fires, les millors festes on pugueu gaudir de nou de la companyia dels amics, de la família i, sobretot, passar-ho d'allò més bé. Per tant, us recomanem aquesta setmana vinent el Rua Summer Festival, que no us el podeu perdre, aquesta festa que preparen les Roquetes del Garraf els dies 8, 9 i 10 de juliol. Però, per parlar-nos amb més i millor, tenim el Pere. Molt bon dia, Pere.
Hola, Raquel. Molt bon dia. Què tal?
Doncs molt bé, i que amb ganes de que ens expliquis més coses sobre aquest Rua Summer Carnaval, què hi trobarem, quines activitats hi han. I una pregunta que tinc és si hem d'anar-hi disfressats?
La veritat és que el més important és que vingueu. Ja podeu venir disfressats, ja podeu venir com persones de peu normal i corrent. La qüestió és que si teniu ganes de passar un cap de setmana diferent, un cap de setmana divertit, vingueu a les Roquetes, conegueu les Roquetes, estem al municipi de Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf, i no us perdeu tot el farciment d'actes que tenim programats per aquest cap de setmana vinent.
Que, a més, comença el divendres a 5:45 de la tarda amb la inauguració, i després hi ha la concentració de carrosses, on suposo que és un estil com a Brasil, que passegen a les carrosses amb la gent disfressada, o... Com ho feu?
Vinga, per posar en concepte, diguéssim, nosaltres no ens volem etiquetar com a carnaval o com a rua o directament com un festival. La Rua Summer, el que vol, el seu propòsit és aportar color al municipi, oferir oci a tota la població, motivar la participació ciutadana, òbviament, potenciant diferents tipus d'activitats infantils, familiars, lúdiques, d'alguna manera, doncs bé, sempre amb l'etiqueta de festes inclusives i igualitàries amb respecte cap a la diversitat.
A part que ho feu molt bé, Pere, perquè, per exemple, a 6:45 hi ha la festa infantil de disfresses, que és l'entrada gratuïta, després la presentació Reines, que també l'entrada és gratuïta a 8:00. I què és això de la presentació Reines?
Us explico. La Rua Summer, des que vam començar, té la seva figura, el seu cap visible, és la reina del carnaval. Estem acostumats que els carnavals tradicionals d'hivern tenen la figura del Carnestoltes i al costat seu tenen les concubines. Nosaltres vam voler trencar amb aquesta visió i donar-li una figura directament femenina a lo que era la nostra figura de la Rua Summer. I aleshores el que tenim és la figura de la reina infantil i la figura de la reina de Summer Carnaval.
Després, al vespre també hi ha aquesta batalla de coreografies amb les colles infantils. Està molt adreçat a famílies, a nens, a poder gaudir i compartir, sobretot el que és les activitats del divendres, però després, més tard al vespre, hi ha la festa jove amb discjòquei, jocs i activitats, també.
Correcte. És a dir, al final el que nosaltres pretenem, i la nostra marca és intentar fer un oci alternatiu, no un oci musical com possiblement ens podem trobar a tot arreu, que també, però si més no, el que volem fer és organitzar diferents actes on hi capigui tothom, dirigit a un públic, com tu has dit, Raquel, familiar, infantil, jove, adult. Ja estàs veient que la programació que tenim tant pel divendres com pel dissabte està adreçada a tots els públics, entre les diferents actes, tant gratuïts com algun acte de pagament, molt poquets, és a dir, estem parlant de que és un festival que s'ha d'autofinançar, per tant, doncs bé, hi ha aquest punt d'entrades en algun acte de pagament, però bé, són entrades a preus populars, en tot l'esdeveniment, a nivell de begudes i entrades, per tant, doncs, que hi cap tothom. A partir d'aquí, doncs bé, simplement és que ens centrem en els actes, diguéssim, més de dia, que són els adreçats amb el públic infantil i familiar, i amb els actes de carnaval, les carrosses de comparses. Cal destacar, Raquel, que bé, nosaltres vam començar el 2010 amb un públic amb uns participants aproximadament d'unes 400 persones, d'acord? Actualment estem amb 29 carrosses, 2.200 participants i amb una espera de públic d'unes 21.000 persones amb l'últim estudi
que hem fet. Doncs em podeu apuntar, Pere, un 21.001 perquè quan acabi el programa de dissabte vinent, a 6:15, vindré segur en aquest concert que feu també a la tarda, on hi haurà Soraya, OBK, la Selena Leo, el Gusanito, la Karina, la Maria Jesús i su acordeón, mítica. Per tant, no ens ho podem perdre.
Seràs benvinguda i ens veurem segur.
Convidem els amics que ens estan escoltant que vagin a Roquetes, les Roquetes del Garraf, els dies 8, 9 i 10 de juliol. Podeu entrar a consultar doncs, les xarxes socials del festival i també a www.ruasummercarnaval.com. Esteu també a l'Instagram i a totes les xarxes, oi, Pere?
Estem presents a dia d'avui. Hem de tenir una empremta digital clara, dirigida a tothom per intentar arribar a tot arreu. Ja no només als canals tradicionals, com pot ser la ràdio, com pot ser la televisió. Nosaltres estem presents a través de xarxes socials i oberts a qualsevol medi perquè ens coneguem i podrem xerrar una estona.
Doncs Pere, a gaudir-ho molt i allà hi serem tots també a passar aquell dia fantàstic amb vosaltres. Una abraçada molt gran.
Igualment, una abraçada, Raquel, que vagi molt bé.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Acomiadem el programa d'avui d'una manera molt especial amb la cançó Lo que expressa tu alma, cançó que vaig escriure i composar durant el confinament i es va estrenar ahir divendres 1 de juliol a les 200 plataformes mundials i, per tant, he volgut que els oients del meu programa sigueu els primers de compartir-la amb mi. Si veieu el videoclip al YouTube, posant Raquel Camins, espero que poseu un me gusta. Si us agrada, clar, i si no us agrada, podeu no posar res. Us agraeixo de tot cor el vostre recolzament i us recordo que si voleu triar la cançó de comiat del programa ho podeu fer escrivint a camins.catalunya@cope.es. Amb ella deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses del company Carlos Losada. Amb ton amiga Raquel Camins, un plaer, com sempre, ser amb tu, que acabis de gaudir del dissabte i tornem el dissabte vinent a les 10. T'hi espero. Cuando más huyas de